La Comissió Europea proposa congelar part de l'acord comercial amb Israel. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Primera proposta de sancions europees a Israel per la guerra a Gaza, Joan Bota.
Gairebé dos anys després de la resposta israeliana als atacs de Hamas del 7 d'octubre, Brussel·les vol castigar Israel amb nous aranzels i aplicar sancions a ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu. Sobre el terreny, l'ofensiva israeliana a Ciutat de Gaza continua.
Obrim doble connexió amb Brussel·les i amb Jerusalem, Jordi Baró i Jordi Brascó.
Brussel·les diu que no vol castigar Israel, però sí forçar que la situació humanitària a Gaza canviï i per això proposa imposar-li aranzels de més de 200 milions d'euros anuals a productes, sobretot agroalimentaris, que importa la Unió Europea. Ara falta veure si hi haurà majoria suficient entre els 27 amb la incògnita de què farà Alemanya. Encara més complicat és que prosperin les sancions a ministres extremistes, cosa que necessita unanimitat.
Mentrestant, la invasió terrestre de la ciutat de Gaza continua. Ja són 400.000 les persones que n'han fugit i Israel ha obert una segona via per a que el més de 500.000 de gazians que encara són dins la capital segueixin el mateix camí cap al sud.
Mentrestant, el president Salvador Illa insta el Barça a plantejar-se boicotejar els equips israelians amb qui s'hagi d'enfrontar.
Pel 30 de setembre hi ha previst un Hapoel de Tel Aviv-Barça d'Eurolliga de bàsquet, a Onda Cero el president justifica la crida al boicot.
Los valores no deben de abandonarse nunca. Y la defensa de los derechos humanos tiene que estar por encima de todo, ¿no? Este es el criterio que yo creo que debe de aplicarse en todos y cada uno de las situaciones que podamos enfrentar, ¿no?
Per cert, en Crònica Política, una informació que us avança a 3Cat Info, PSOE i Junts abordaran el moment crític que viu la seva relació en una reunió a Ginebra.
Serà les pròximes hores després que els independentistes tombessin la reducció de la jornada laboral la setmana passada amb la votació sobre el traspàs de competències en immigració prevista per la setmana que ve i amb l'amnistia a Puigdemont encallada.
Més coses. La meitat de les sentències condemnatòries per delictes contra la llibertat sexual són fruit d'acords judicials, segons dades de la Fiscalia de Barcelona.
Ahir mateix, tres víctimes de violacions en grup a Castelldefels van pactar amb els seus agressors rebaixar de 50 a 8 les condemnes.
Com s'explica aquest fenomen, Maria Núria Revella?
Un acord implica un estira i afluixa, per un cantó que els acusats reconeguin els fets i per l'altre que les acusacions els rebaixin la pena. Ara bé, una rebaixa tan substancial no és excepcional, però tampoc és el més habitual, sobretot amb aquest tipus de delictes.
I a Tarragona, presó permanent revisable per l'assassina d'una dona gran que cuidava a Reus, Josep Ramon Ruiz.
Els fets es remunten al setembre de fa 3 anys i, segons la magistrada de l'Audiència de Tarragona, va quedar demostrat durant el judici que l'acusada tenia intenció de matar la víctima.
I a Balaguer, concentració de rebuig aquest matí per l'agressió d'un pare a un mestre a l'escola Àngel Guimerà, que és de màxima complexitat. Estela Bussoms.
Hi han participat mig centenar de persones a les portes del centre abans de començar les classes. Una protesta per aquesta agressió en concret, però amb una queixa de fons, la retallada que ha deixat sense personal d'integració un col·legi amb un alumnat molt segregat.
I a la cultura, la coproducció catalana Cirat competirà per l'Òscar a millor pel·lícula internacional.
El film d'Olivier Lache ha convençut l'Acadèmia de Cinema Espanyola per davant de Romeria, de Carles Simón i Sort de teva Libertat.
Tot això el dia en què els serveis informatius de 3Cat canviem de marca. Des d'aquest matí, Catalunya Informació ja és 3Cat Info.
Darrere el canvi de nom hi ha tot un replantejament del model d'informatius d'aquesta casa amb una aposta que explica la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
Arribar des dels mòbils i des de les diferents pantalles i des dels diferents canals, fins i tot la ràdio, no?, d'una manera més efectiva, i arribar a un públic encara més heterogeni i, per tant, també molt més divers en interessos.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb una última hora sobre Alexia Putellas.
El PSG vol endur-se la capitana del Barça. El mercat de fitxatges femení acaba divendres i el club francès està disposat a pagar la clàusula. Segons explica la Ruth Vilà, el club blaugrana no són gaire optimistes de cara a poder retenir la jugadora, per no poden ni apropar-se a l'oferta que té ara mateix Alexia Putellas del PSG. Ampliarem aquesta informació al Catalunya Migdia, mentre que l'equip masculí ja té reteniu Casel sense la Minya Mal, que serà baixa per la lesió al debut de demà a la Champions.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs s'intensifica el trànsit a l'àrea de Barcelona, però només hi ha aturades a la B30, al lateral de la P7, a Barberà del Vallès, en sentit sud, i a Bellaterra, en sentit nord. A la P7, un carril tallat a l'Ampolla, en sentit sud, perquè netegen la calçada per l'incendi ahir al vespre d'un camió. Per obres, cues a la mateixa P7, a la Jonquera, en sentit sud, i a l'Ametlla de Mar, direcció Castelló, i el transport públic R14 i R15 de Renfe tenen retards que poden passar dels 30 minuts per incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb calor de moment.
Sí, de moment amb calor fins dissabte. Tres dies els que venen de calor. Ara mateix se superen els 30 graus a molts punts de Catalunya. Hi ha alguns núvols baixos a punts de la costa central, Costa Daurada, Costa de l'Ebre. Això incrementa la sensació de xafogor. I diumenge, dilluns, possibilitat de canvi, tempestes, descens a la temperatura, però som dimecres, falta dies i la precisió arribarà en properes edicions.
Doncs t'ho aniré preguntant cada dia a les dues. Fins ara, Francesc.
Aquí estarem.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Brussel·les mou fitxa i per primera vegada proposa sancions comercials directes contra Israel per la situació a Gaza. La Comissió Europea vol reimposar aranzels en alguns productes israelians, però per fer-ho li cal el suport d'una majoria qualificada dels 27. També proposa castigar els ministres més extremistes del govern de Benjamin Netanyahu. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Brussel·les ha fet avui nous passos per castigar Israel per la guerra a Gaza, amb un paquet que inclou endurir les condicions comercials amb aranzels per valor d'aproximadament 227 milions d'euros, sobretot a productes agrícoles israelians que s'importen a territori europeu i que fins ara tenien un tracte preferent. Això requerirà ara una majoria qualificada entre els 27 per prosperar, cosa que vol dir que algun dels països grans, com Alemanya o Itàlia, li han de donar suport. Brussel·les demana sancionar també dos ministres de Netanyahu, Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gavir, i més colons violents. Això necessita unanimitat dels 27. Kaya Kallas, cap de la diplomàcia europea.
I want to be very clear.
Vull ser molt clara. La intenció no és castigar Israel. La voluntat és millorar la situació humanitària a Gaza. Tots els països membres estan d'acord que la situació a Gaza és insostenible. Hem d'utilitzar totes les eines per avançar cap a aquest objectiu.
Preguntada per Eurovisió i la retirada d'Espanya i altres països, si Israel hi participa, la cap de la diplomàcia europea ha assegurat que les mesures que castiguen els ciutadans d'Israel estan equivocades i que per això no les estan defensant.
I mentrestant, l'exèrcit israelià continua implacable en l'ofensiva terrestre sobre la ciutat de Gaza, amb 150 atacs en dos dies que han deixat més d'un centenar de morts. L'agressió també ha provocat durant hores un tall a les comunicacions per internet i per telefonia. Les forces armades han anunciat l'obertura d'una segona via per facilitar durant dos dies l'èxode de palestins que ells mateixos han planificat. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Els qui vulguin marxar, o més ben dit, els qui tinguin prou salut o s'ho puguin permetre a nivell econòmic, podran fer-ho per una carretera que creua Gaza de nord a sud i que l'exèrcit israelià mantindrà oberta durant 48 hores. Busquen evitar així les imatges de bloqueig que s'han vist a la carretera que ressegueix la costa, l'única disponible fins ara, on fins i tot la gent acaba dormint al voral.
Hem sortit de l'oest de Gaza i anirem a Deir al-Balah a peu perquè no hi ha vehicles ni res que ens hi pugui portar i, com podeu veure, estem dormint a la via a tocar de la costa.
La mare del Hassan espera que a Deir al-Balah, al centre de la franja, hi trobi un lloc on refugiar-se. Sap que a la suposada zona segura d'Al-Mawasi, més al sud, on Israel vol que vagi, ja hi ha prop d'un milió de persones i no hi cap ningú més. A més, aquesta matinada, un bombardeig hi ha matat 3 persones, segons informa l'Agència de Notícies Palestina. De Ciutat de Gaza n'han fugit 400.000 persones. Encara en queden més de 500.000 que es troben davant d'un dilema macabre. Si es queden, corren el risc de morir. Si es mouen, també.
I mentrestant, l'endemà que l'ONU, a través d'una comissió, conclogués que la guerra de Gaza és un genocidi, avui un metge que ha ajudat a elaborar l'informe ha explicat com hi han pres part. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'anestesista valencià Raül Incertis, que va ser voluntari a Gaza durant uns mesos, destaca que no totes les aportacions que fan serveixen.
Somos muchos los médicos extranjeros que cuando salimos estamos en contacto con esta comisión. Y nosotros entregamos material y somos entrevistados por ellos y ellos son los que determinan qué de nuestros testimonios son válidos y qué otras cosas son accesorias.
En aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio, aquest metge ha posat en valor l'expertesa dels autors del document i lamenta que es desacrediti sense cap base sòlida. I en el terreny polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és partidari que el boicot a Israel en competicions esportives vagi encara més enllà. A finals de mes, el Barça, de bàsquet, debutarà a l'Eurolliga contra l'Apoel de Tel Aviv. El Baxi Manresa i la Penya també tenen enfrontaments previstos amb equips israelians. I des dels micròfons d'Onda Cero, el president de la Generalitat ha pressionat els clubs catalans perquè es retirin d'aquestes competicions.
Los valores no deben de abandonarse nunca. Y la defensa de los derechos humanos tiene que estar por encima de todo, ¿no? Este es el criterio que yo creo que debe de aplicarse en todos y cada uno de las situaciones que podamos enfrentar, ¿no? Todos los resortes que podamos mover para conseguirlo o para al menos intentarlo debemos hacer y siempre los valores por encima de todo.
Avui el president Illa és a Madrid per celebrar la Diada i aquest matí ha protagonitzat un col·loqui amb el president de la Conferència Episcopal. Davant la cúpula dels bisbes espanyols, el president ha tret pit d'haver-se reunit amb Puigdemont, tot i que veu molt complicat qualsevol acord amb Junts per Catalunya. Madrid, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Salvador Illa aquest matí jugava en camp contrari i fins i tot el seu equip va tenir dubtes de si acceptar la invitació de la Conferència Episcopal. I és que en els últims mesos el seu president, Luis Argüello, s'ha posicionat radicalment en contra de Pedro Sánchez i ha exhibit sintonia amb Vox. Però aquest matí part del públic s'ha endut una grata sorpresa i, de fet, ho han comentat a la sortida quan Illa ha defensat la trobada amb Puigdemont.
¿Cómo le puedo pedir yo a los ciudadanos de Cataluña que convivan pensando de forma distinta si yo no soy capaz de reunirme con un líder que representa al segundo grupo parlamentario del Parlament de Catalunya? ¿Qué ejemplo doy?
I ha admès que veu molt difícil arribar a acords amb Junts, però malgrat això ha fet una crida al diàleg entre diferents. I en aquest sentit ha lamentat que el nou model de finançament s'estigui boicotejant pel sol fet que sigui una proposta d'Esquerra Republicana.
Me duele que al propuestas que vienen del ámbito catalán, de entrada, más por venir de donde vienen que por el continuo mismo, ya sean vistas con recelo, yo ahí pido confianza y juzgar las cosas por su contenido, ¿no?
I aquesta tarda, en canvi, Illa podríem dir que jugarà a casa perquè presidirà la festa de la Dia de la Delegació de la Generalitat aquí a Madrid, acompanyat de 7 ministres espanyols.
Per cert, que Junts per Catalunya i el PSOE es tornaran a reunir de manera imminent a Suïssa, segons que ha sabut 3Cat Info de fons de tots dos partits. Els socialistes miren de salvar les relacions amb Junts per Catalunya després de les amenaces de trencament dels de Puigdemont. Al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez s'ha compromès a complir tots els acords amb Junts. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, una reunió que es farà pocs dies abans que es voti el Congrés, un tema clau per Junts, la delegació integral de les competències en immigració. Podem vol fer descarrilar aquest acord perquè hi ve una llei racista i els PSOE i Junts pedalen plegats per buscar la manera de salvar-ho. Aquest és un dels temes que estarà sobre la taula d'aquesta nova reunió a Suïssa, tot i que el PSOE encara no ha designat un nou interlocutor després de l'empresonament de Santos Cerdán, el que era la seva mà dreta, Juan Fran Serrano, serà la reunió, com ha passat en trobades anteriors, on també ha assistit Zapatero. El PSOE busca calmar Junts i respondre a les exigències que li van trasllar a la reunió de finals d'agost. Per això aquesta trobada s'ha avançat. Avui, durant la sessió de control, el mateix Pedro Sánchez, amb to cordial, ha estès la mà a Junts quan Míriam Nogueras li exigia desbloquejar propostes de Junts.
És el moment de la història en el que estan xuclant més la butxaca dels ciutadans de Catalunya. La pregunta és, senyor Sánchez, creu que vostè podrà seguir governant?
Y esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Señoría, nosotros tenemos la máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas.
Fons de la Moncloa ja avancen que si dimarts fracassa la votació sobre immigració, buscaran la manera de tornar-ho a portar.
I també en aquesta sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó s'han tornat a enfrontar pel conflicte de Gaza. Avui Feijó ha tornat a fer equilibris i ha parlat de massacre. La Moncloa carrega contra els populars per negar-se a qualificar-ho de genocidi.
El que no escucha es usted ni contesta nada. A usted le importa nada el Parlamento. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente.
Dejen de insultar, argumenten, señorías. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes, nosotros decidimos gobernar.
D'aquí a 30 segons serà un quart de 3 de la tarda. L'helicòpter de Donald Trump ha aterrat a quarts de dues al castell de Windsor, on la família reial britànica ha rebut el president dels Estats Units i la seva dona amb tots els honors. És la segona visita d'estat de Trump al Regne Unit, un fet inèdit que s'ha organitzat fora de Londres, lluny del públic i de les manifestacions. Windsor, Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha arribat a Windsor, al castell, amb helicòpter i no per carretera, com sí que ha fet el seu sèquit en un intent del Regne Unit de mantenir-lo allunyat del públic i també per seguretat. D'aquesta manera, Donald Trump no ha pogut veure les protestes, ni tampoc, per exemple, la projecció que es va fer ahir a la nit en una de les torres del castell d'imatges seves al costat de Jeffrey Epstein. Donald Trump no és popular al Regne Unit, només el 16% dels britànics en tenen una opinió positiva. I Trump no serà a Londres en aquesta segona visita d'estat. Tot es farà al castell de Windsor. Avui, recepció amb els reis, la família real, banquet d'estat també avui, Windsor i processó inclosa, però tot dins de les muralles del castell. Aquesta tarda, vespre, hi ha una gran protesta programada pels carrers de Londres, on Trump no anirà. Buckingham, el Palau, està en obres, el Parlament està en recés i Keir Starmer, el primer ministre, no el rebrà a Downing Street. La bilateral demà serà a Chequers, la residència de camp.
Tornem a casa nostra perquè l'any que ve s'acaben gairebé 120.000 contractes de lloguer a tot Catalunya. Són els que es van firmar l'any 2021 amb el boom de l'entrada en vigor de la llei espanyola dos anys abans, que ampliava la durada dels contractes de 3 a 5 anys. Bé, doncs el sindicat de llogateres remarca que són xifres exponencials de famílies que en els pròxims mesos es podrien veure abocades a haver de deixar casa seva, Sara Riera.
L'experiència dels últims anys confirma que l'habitatge cada cop es concentra en menys mans, especialment a les grans ciutats, i el segment que més creix és el dels grans tenidors, que com a mínim són propietaris de 10 pisos. Ara que molta gent li caducarà el contracte de lloguer, el sindicat es veu a venir que part d'aquestes 120.000 famílies s'acabaran trobant com les del carrer Concòrdia 41 de Barcelona. Avui els seus veïns han denunciat públicament com fons d'inversió ha comprat la seva casa i els obliguen a marxar. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
És un engranatge empresarial que fa tota mena d'operacions, és a dir, fa adquisicions i vendes, fa rehabilitacions, sabem que tenen pisos turístics, i no només són inversors estrangers que venen aquí, sinó que hi ha un entramat d'empresaris catalans que està ficat amb aquesta empresa.
Una realitat, aquesta del lloguer, que continua convivint amb les execucions hipotecàries. Són els processos que engeguen els bancs contra les persones que fa 3 mesos que no paguen la quota d'una hipoteca. A Catalunya s'han disparat un 17% en l'últim any.
Segons l'Institut d'Estadística, el segon trimestre se n'han fet 820. I atenció, perquè la meitat s'arrosseguen de l'època de la crisi econòmica del 2008. Estem parlant, en molts casos, de gent que porta 15 anys en processos agònics i acaben desnonats. El Juanjo Ramón és portaveu de la PA.
No hi ha una solució política, no hi ha una voluntat, algú que reguli què fem amb la gent que està hipotecada per arribar al moment que, pel motiu que sigui, perdre la feina, baixada d'ingressos, una separació, no pot fer front a les quotes.
Doncs mentre això continuï així, diu, les execucions hipotecàries continuaran augmentant.
I atenció al cas d'un veí del Guinardó a Barcelona. Ho ha explicat a la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. El Marc es va trobar que algú s'havia empadronat a casa seva amb un contracte de lloguer fals i que, arran d'això, ell i la seva família havien deixat de constar el padró sense cap avís.
Divendres passat vam intentar empadronar la nostra filla i a l'OH ens van comunicar que no era possible perquè, a més, nosaltres com a pares i els nostres dos fills no estàvem empadronats a la nostra pròpia casa. La persona que ens va atendre a l'OH li va comentar a la meva companya que semblava ser que hi havia un contracte de lloguer firmat per mi del febrer del 25 i que hi havia una persona, en aquell moment ens va dir, o unes persones empadronades a casa nostra.
L'OH de qui parla en Marc és l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Què van haver de fer, doncs, el Marc i la seva parella, Laia Ortega?
Doncs ho van denunciar els Mossos d'Esquadra, però no hi van poder intervenir els Mossos perquè no tenien aquest contracte fals i l'Ajuntament no els facilitava el document per protegir les dades, deien, del suposat llogater. L'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Josep Maria Aguilar, s'ha trobat amb altres casos com aquest i no entén que l'Ajuntament no sigui més curós.
No és normal, tindria que demanar molts més requisits, vull dir, solament aquest, una còpia d'aquest contracte, sinó que tenen que comprovar que aquest contracte està legalitzat davant de l'Incasol, tenen que comprovar que aquest contracte han pagat com a mínim de 3 a 6 mesos de lloguer, si volgués l'administració per poder controlar que aquesta estafa, ho podria fer-ho. El que passa que a vegades volen córrer massa o donen massa facilitat.
El Marc ha aconseguit resoldre el cas amb l'ajut d'un contacte personal.
Passant 4 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona, Estrasburg, Astúries, Nantes i moltes més destinacions a partir de 19 euros.
Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
10 periodistes que viuen i narren la geopolítica mundial en una conversa íntima sobre la seva vida, l'ofici i els conflictes actuals. Hotel Palestina. El llibre. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Professionals de la construcció i la reforma. A Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial, doncs és l'única forma de tenir llista d'alt.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de butxaca.
Multinacionals de butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el patrocini de Foment del Treball i Fundació per la Indústria.
Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Els acords judicials que eviten la celebració d'un judici representen gairebé la meitat de les sentències condemnatòries en l'àmbit dels delictes contra la llibertat sexual, segons la memòria de l'any 2024 de la Fiscalia de Barcelona. Precisament els processats per la violació grupal de Castelldefels l'any 2021 van aconseguir ahir mateix rebaixar una petició de pena molt alta, arribava fins a 53 anys de presó, a unes condemnes mínimes d'entre 4 i 8 anys de presó gràcies a un pacte. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
El 2024, la Fiscalia de Barcelona va dictar prop de 9.000 sentències condemnatòries en l'àmbit dels delictes contra la llibertat sexual, és a dir, agressions sexuals o violacions, entre d'altres. 4.100 d'aquestes sentències es van assolir a través de pactes judicials que van evitar la celebració del judici. S'anomenen conformitats i de l'acord ja surten els termes de la sentència que esdevé ferma i no es pot recórrer. El 2023, aquests acords representaven un 47% de les sentències condemnatòries en aquest àmbit, el 24, un 46%. Es va mantenint gairebé el mateix nombre els darrers anys. Sí que han augmentat darrerament són el nombre de pactes que es fan en els judicis amb Tribunal Popular que tenen un cost econòmic elevat. Tot i que la llei obliga a fer el judici per la gravetat dels delictes, es pot reduir de 2 setmanes a 1 o 2 dies, cosa que representa un estalvi molt gran. El fet de pactar defenses i acusacions pressuposa una rebaixa de la petició de pena inicial per als processats i que aquests admetin tot el relat dels fets.
que parlem de temes judicials, condemnen a presó permanent revisable l'acusada d'assassinar la dona gran que cuidava a Reus, al Baix Camp. Els fets es remunten al setembre d'ara fa 3 anys. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Segons la magistrada de l'Audiència de Tarragona, va quedar demostrat durant el judici que l'acusada tenia intenció de matar la víctima. El judici es va fer a finals de juny i el jurat popular va declarar-la culpable de falsificació i també d'haver estafat i robat a l'àvia de Reus, de la qual tenia cura de forma permanent a causa de la seva avançada edat i que al final va assassinar. La jutge la condemna a gairebé 8 anys més de presó per 3 delictes més. També durant 10 anys no podrà anar a Reus ni es podrà comunicar ni acostar-se a menys de 500 metres dels 3 fills de la víctima.
I mentrestant, avui, a Balaguer, passava això. Són els aplaudiments que han tancat la concentració de mig centenar de persones aquest matí a les portes de l'escola pública Àngel Guimerà, com dèiem, de Balaguer. És en protesta per l'agressió a un mestre del centre per part del pare d'un alumne. La seguida, l'Estela Bussoms. Estem parlant, Estela, d'un centre d'alta complexitat amb un alumnat molt segregat que, a més, aquest curs s'ha quedat sense professionals d'integració.
Exacte, a diferència de l'any passat, ara no tenen ni educadora social ni tècnica d'integració social, figures que es consideren clau per facilitar la convivència a les escoles. L'equip docent no ha volgut fer declaracions, però sí que n'hem parlat amb la delegada de prevenció del sindicat Usted que estés a Lleida, Àngels Martínez, i el vicepresident del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya, Albert Fontarrés, tots dos presents a la protesta.
Els mestres i professors ja tenen molta feina a dins dels centres amb els alumnes. Aquesta feina, que és la relació entre les famílies, les han de fer altres figures, que el departament se les estalvia.
Són figures que són necessàries al conjunt del sistema educatiu català i especialment en escoles amb situacions de complexitat greu.
A la concentració que s'ha fet just abans de començar les classes s'hi han vist cares molt serioses i tothom en silenci darrere de pancartes amb missatges molt clars. Però violència a l'escola, som mestres, no policies o la por no educa. Recordem que els fets van passar dilluns durant una reunió de mediació arran d'un malentès entre l'alumne i la seva família i el docent. Va ser aleshores quan el pare hauria agredit físicament i verbalment el mestre, que està de baixa.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. El sector de vehicles de lloguer amb conductor, els anomenats BTC, plantaran cara a la intenció del govern de deixar-los sense poder fer serveis urbans. L'endemà que transcendís el contingut de la llei del taxi, la patronal que el representa ha plantejat la proposta alternativa que ha fet arribar a la Generalitat. Què és el que propugnen, Joan Garcia?
Que un miler de BTCs amb llicència urbana a l'àrea metropolitana puguin seguir fent trajectes urbans dotant-los de l'etiqueta ambiental zero, perquè es comprometen, diuen, a electrificar tota la flota de vehicles. També que s'impulsin els viatges compartits entre més d'un usuari per abaratir costos i millorar el trànsit, i que s'elimini el requisit d'una longitud mínima als vehicles. El president d'un auto BTC, José Manuel Berzal, assegura que estan disposats a arribar als tribunals amb reclamacions patrimonials de fins a 80 milions.
En ningún caso vamos a permitir un atropello legislativo. En ningún caso vamos a renunciar a ninguna acción que en derecho nos corresponda si la legislación nos quiere exterminar, y en ningún caso vamos a dejar de defender aquello que en libertad decidan los ciudadanos, porque es necesario el sector de la VTC sin que eso perjudique, porque no lo perjudica, al sector del taxi.
La patronal assegura que eliminar les VTC comportarà unes pèrdues de 326 milions d'euros i 6.000 llocs de treball. Molts diuen persones de difícil inserció laboral perquè tenen més de 55 anys o són immigrants que acaben de regularitzar la seva feina.
Barcelona i la seva àrea d'influència és, segons un estudi internacional publicat avui, la tercera ciutat d'Europa que té més morts per calor aquest estiu, només darrere de Milà i de Roma. Els científics que el firmen calculen que les temperatures extremes que hem tingut entre els mesos de juny i d'agost s'han cobrat 786 vides, un 80% de les quals directament atribuïbles a l'escalfament global. Montse Poblet, bon dia.
L'estudi elaborat per especialistes en clima i salut de diversos instituts i universitats estima les morts atribuïbles a la calor d'aquest estiu a 850 ciutats europees. A Barcelona n'hi ha hagut 786, però 630, segons aquests científics, no s'haurien produït sense l'escalfament global. L'investigador Garifalos Constantinoudis subratlla la diferència que suposa per la nostra supervivència cada grau d'escalfament.
Un augment de la temperatura per onada de calor només d'entre 2 i 4 graus pot significar la diferència entre la vida i la mort per a milers de persones.
L'estudi estima que de juny a agost en aquestes 850 ciutats hi ha hagut 16.500 morts més per calor de les que tindríem sense canvi climàtic. Comparen les altes temperatures amb un assassí silenciós perquè no només maten per cops de calor, també agreuja malalties renals, cardíaques o respiratòries fins a provocar la mort. Els més afectats, la població de més de 65 anys, que representa un 85% d'aquestes defuncions.
Doncs les temperatures, però també les precipitacions, també influeixen en la població de mosquits. A banda de les molèsties per les picades, preocupa especialment la transmissió de malalties com ara el dengue o el zika, que propaga el mosquit tigre a països del Carib o del sud-est asiàtic. Respecte d'això, l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha avançat al 3Cat Info que la notificació d'aquestes malalties ha caigut a la meitat a la capital catalana. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Des de l'inici de l'estiu, l'agència ha recollit 200 casos, quan en el mateix període de l'any passat li van notificar 400. Hernán Vargas és el responsable de la vigilància, prevenció i control de malalties del Servei d'Epidemiologia de l'agència.
L'any passat van rebre al voltant d'unes 400 notificacions. I aquest any les notificacions no arribem a 200. I això és una bona notícia, per una part, però estem esperant que acabi la temporada, perquè probablement ara al setembre començarem a arribar més, diguem.
Setembre és el moment més crític pel que fa a la transmissió de malalties i el més perillós perquè es produeix la transmissió interna, que a Catalunya ja es va donar l'any 2023 al Maresme i l'any passat a Tarragona.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció si sou boletaires, perquè la temporada de bolets s'avança i els experts preveuen un bon any. Els boscos, de fet, ja se'n troben força, sobretot a les zones més altes del Pirineu. Joaquim Albalate.
Ja fa setmanes que se'n troben a les cotes més altes i sobretot als llocs on ha plogut més aquest estiu. Juan Martínez de Aragón és expert en bolets al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Esas zonas donde ha caído más cantidad de precipitación, pues son las zonas más buenas para que haya más producción. Actualmente, lo que es el Pirineo, Prepirineo y parte del Cataluña Central son las zonas donde ha llovido más, con lo cual son las zonas más propensas para que haya más.
Els últims anys calia esperar fins a finals de setembre per començar a trobar bolets als boscos, però aquest any ja es poden trobar alguns dels bolets més desitjats.
Ahora podemos encontrar ceps en el Pirineo, podemos encontrar en lo que son los apagallons, también hay en este momento robellons y pinatel. Incluso este año me ha sorprendido bastante porque ya se encuentran bastante cantidad de tamabrocs.
S'espera que aquesta temporada se superin els 100 quilos de bolets per hectàrea, una xifra semblant a la de l'any passat, un dels millors de l'última dècada.
El 90% dels cuidadors de malalts d'Alzheimer desenvolupen problemes psicològics i físics i tenen pitjors indicadors de salut que cuidadors d'altres malalties. Ho alerta un estudi de la Fundació Pasqual Maragall que enguany, coincidint diumenge amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, vol posar el focus a visibilitzar la feina que fan les cuidadores, principalment dones, de l'entorn familiar del malalt, Marriera.
Es tracta sobretot de parelles i filles que assumeixen la cura en soledat i sense gaire informació de la malaltia, un desgast emocional, físic i també econòmic, de mitjà a les famílies i destinen unes 70 hores setmanals i assumeixen el 86% dels costos, que són d'uns 42.000 euros anuals de mitjana. És el cas de la Manuela Castanyeira. Fa 2 anys va decidir deixar la seva feina per tenir cura de la seva mare, malalta d'Alzheimer, i lamenta la manca de suport rebut per les administracions.
Realment no hi ha un recolzament públic perquè les persones que estem patint també la malaltia, no només és el malalt, sinó és tot el seu entorn. El seu entorn canvia la seva vida. La meva vida ha canviat al 300%. I et dic, no em penedeixo, al contrari, estic gaudint moltíssim d'aquest procés. Sona estrany, però és així. Ara mateix estic molt més propera a la meva família.
A dia d'avui, l'Alzheimer i les demències afecten més de 120.000 persones a Catalunya, però es calcula que els propers 25 anys, amb l'augment de l'esperança de vida, la xifra es doblarà. I per això, des de l'entitat, reclamen avançar en la investigació i cuidar, sobretot, les cuidadores amb més suport i formació.
Passen 3 minuts a 2:15. Una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Una altra de les veus importants d'aquesta flotilla, com saben, l'activista Greta Thunberg. Un equip del programa va poder parlar en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio.
Greta, bon dia.
Vam fer una promesa, que és que tornaríem a intentar-ho, i això és el que estem fent. A mi el que em preocupa realment és que el món permeti aquest genocidi i que ningú faci res per intentar aturar-ho. Aquesta missió no hauria ni d'existir. Ho estem fent nosaltres perquè els polítics han fallat.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts de les 2 quarts de 3 de la tarda, l'activació de 3CAT Info està en marxa durant tot el dia d'avui. Aquí, a la ràdio, començat avui a les 8 del matí.
3CAT Info.
Molt bon dia, són les 8.
Així és com començava el 3CAT Info a la ràdio a les 8, Joan Trias.
Sí, a la ràdio és la nova marca de Catalunya Informació que també estrena una sonoritat més relaxada per ser més entenedors davant l'allau d'informació i també les fakes. El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, està tranquil per com som de versàtils a la ràdio davant els canvis sense alterar el fonament del rigor.
Avui he començat una nova etapa a les 8 del matí, a esperar l'oient doncs, la mateixa confiança, el mateix rigor en les informacions que de tota la vida ha tingut aquesta casa, la millor redacció de Catalunya, juntament amb la de TV3, que ara uneixen els seus esforços.
I aquest vespre podrem veure Toni Cruanyes en l'estrena dels nous TNs des d'un plató espectacular amb tecnologia puntera al món. Aquests nous recursos gràfics han de servir per explicar-nos millor i arribar a un públic més ampli.
Volem explicar el món, volem explicar-ho de la millor manera possible en el llenguatge que s'acosti més a aquella gent a qui ens costa més arribar. Parlem dels joves, clarament.
I davant d'aquests canvis, el Consell Professional de Catalunya Ràdio ha expressat la seva disconformitat amb la nova marca, que veuen com un error greu, denuncien una imposició del Departament de Màrqueting sense diàleg amb els treballadors dels informatius.
I també tenim novetats en cinema.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Ja se sap quina és la pel·lícula que representarà Espanya a la pròxima edició dels Oscars, a la categoria de millor pel·lícula internacional. És la coproducció catalana Cirat, d'Oliver Laxe, i protagonitzada per Sergi López. Ho ha anunciat avui l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. De les 3 pel·lícules seleccionades, Cirat era la que tenia més números per sortir elegida. Una decisió que l'actor i protagonista de Cirat, Sergi López, celebra, diu que és una pel·lícula especial que no deixarà indiferent l'espectador. Són declaracions a aquesta emissora.
És un pas més en aquesta aventura, aquest camí que està recorrent aquesta pel·lícula, que és al·lucinant. I bé, és cinema amb majúscules, transporta alguna cosa, fa alguna cosa que sacseja de manera molt forta al públic, i això és un miracle.
Cirat ha arribat a l'acte d'avui ja amb un premi sota el braç, el del jurat de Cannes d'aquest any. En tot cas, el d'avui és un pas més, però no el definitiu. El 22 de gener, l'Acadèmia de Hollywood anunciarà les pel·lícules nominades a cadascuna de les categories, i el director Oliver Laxe sabrà si Cirat serà la gala que se celebrarà el 15 de març a Los Angeles.
I ara parlem d'un quadro. Pas d'un quadre qualsevol. El quadre de Dalí, La Mare de Déu de Portlligat, torna a l'Empordà. L'artista la va pintar després de la Segona Guerra Mundial. Fa més de 70 anys que no s'exposava a Catalunya. Figueres, Laia Claret, una pintura on la Mare de Déu És la gala.
Sí, exacte. Una peça que s'exposa sola en una sala per donar-li més notorietat. La Mare de Déu, la gala, està flotant en una peça on hi combina la religió, la ciència i la seva pròpia iconografia empordanesa, Dalí. Ho explica Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
Dalí deia que aquesta obra només la podia haver pintat a Portlligat i llavors veiem des de l'Arissó de Mar, Branca d'Olivera...
És una peça també exclusiva per les seves dimensions. És molt grossa, 3 metres per 2. Es va exposar per primera vegada a la Carsters Gallery de Nova York, i per poder-la pujar ho van haver de fer amb cordes per la finestra. Aquí el trasllat tampoc ha sigut dels més fàcils.
Hem hagut de desfiar una finestra, hem hagut d'ajustar alguna cosa a l'estructura perquè pogués entrar. De fet, Dalí, irònicament, va dir aquesta pintura és més difícil de traslladar que de pintar.
Bé cedida del Museu de Fukuoka al Japó i es podrà visitar fins al 22 de febrer.
I una cosa més abans dels esports. La natura, en la seva màxima esplendor, però cada vegada més fràgil, protagonitza dues grans exposicions immersives a Barcelona. L'una des del CaixaForum, l'altra des de la Cúpula Arenas. Totes dues destaquen per les seves imatges espectaculars. Montse Mas.
Les impressionants imatges de la mostra Som Natura al CaixaForum provenen en gran part del fons de la National Geographic i embolcallen l'espectador en una experiència sensorial, coneix art digital i ciència, amb un missatge optimista de cara al futur. Denis Lavigne és president de l'estudi canadenc Oasis Immersive i responsable de l'exposició que obre demà al públic. Són declaracions al 3Cat Info.
Veurem animals, insectes, flors, anem a la jungla, anem al desert, anem a la ciutat.
Es tracta
de reflectir el nostre món global.
And with spectacular images,
amb unes imatges senzillament espectaculars de National Geographic i una música molt potent que ha estat creada i composada especialment per aquesta exposició.
I molt a prop del CaixaForum, a la Cúpula Arenas, l'oscaritzat cineasta francès Luc Jacquet, autor del film El viatge de l'emperador, presenta en estrena mundial la seva exposició immersiva Antàrtica Experience, amb imatges inèdites de les seves últimes expedicions al Pol Sud, un dels indrets del planeta més afectats pel canvi climàtic.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Encapçalada per aquesta oferta del PSG per endur-se Alexia Putellas.
És la bomba del mercat femení de fitxatges que arriba 2 dies abans que es tanqui el termini. Condicions normals, avui començaríem amb la baixa de Lamine Yamal per jugar a Newcastle, perquè l'equip ja ha aterrat a la ciutat anglesa sense el jugador, que està lesionat del pubis, i de seguida en parlarem i ampliarem aquesta informació amb el Marcos García. Però abans, amb la Ruth Vilà, volem saber una mica més sobre el futur d'Alexia Putellas, perquè el PSG ha entrat amb força aquests últims dies del mercat de fitxatges per fitxar Alexia. El mercat acaba divendres o dissabte. Ruth, ara ens ho acabes de concretar, però vaja, pot marxar Alexia Putellas del Barça?
El mercat acaba divendres i ara mateix, des del Barça, estan tranquils i confiant en que Alexia continuarà aquí, complirà el seu contracte, si més no, i que ningú dipositarà la seva clàusula de rescisió. Les sensacions han anat variant durant tot el matí. S'ha passat del pessimisme, de tenir la sensació que la jugadora estava molt a prop de marxar, que a respirar una mica en els últims minuts. Anem a pams perquè aquest matí esclata la notícia quan Mundo Deportivo publica que Alexia té una molt bona oferta del PSG, que la té molt superior en sou respecte al que ara guanya i, a més, per 4 temporades. I que el club francès està disposat a pagar la clàusula de la futbolista, que és d'1 milió d'euros. L'oferta cau com una bomba als despatxos de la ciutat esportiva. És Alexia, una icona, una jugadora molt important esportivament. La situació econòmica del club és la que és. I divendres, com dèiem, es tanca el mercat. El Barça ha estat valorant si fer una contraoferta i no es descarta que hi hagi una contraoferta perquè Alexia es quedi bé al club al que li queda de contracte, és a dir, que hi hagi una millora de contracte, però això es valorarà en els pròxims dies. Ara mateix, des del club, el que transmeten és tranquil·litat, que Alexia continuarà al Barça. Què diu Alexia? Doncs Alexia també ha dit en tot moment que ella es volia quedar i si es volia quedar té un any de contracte més un. És un opcional que Barbi Bessia va explicar al tot costa que va condicionar que jugui una sèrie de partits i que és una xifra molt assumible. Per tant, ara mateix el Barça compta que el contracte actual d'Alexia és fins al 2027
i les dues parts diuen que Alexia es quedarà.
Doncs amb la Ruth Vila anirem seguint tot el que passi al voltant del futur d'Alexia Putellas. De moment, tranquil·litat, aquesta hora es transmet des del club. En principi, Alexia Putellas es queda, però qualsevol detall, la Ruth Vila ens ho explicarà a l'antena de Catalunya Ràdio i a partir de les 7, evidentment, al Tot Costa. I a l'equip masculí, el que dèiem, el Barça ja ha aterrat a Newcastle, on debutarà demà a la Champions, i a l'expedició Marcos García no hi és, Lamine Yamal.
Lamine Yamal es va perdre el partit contra el València, ja ho sabeu, tampoc serà a Anglaterra, de fet no forma part d'aquesta expedició que ha aterrat, com dius, fa només uns minuts a Newcastle. L'extrem mataroní segueix amb molèsties, aquelles que arrossega el pubis, que s'està fent un seguiment molt acurat, ja sabeu, des que va jugar amb la selecció espanyola. S'ha quedat a Barcelona per seguir amb aquest tractament i amb aquesta permanent observació, perquè és una lesió d'aquelles que una recaiguda seria molt dolenta. Hansi Flick ha convocat, doncs, 22 futbolistes. Sí que hi és Frenkie de Jong, ja ha recuperat els problemes que també va arrossegar de l'aturada de seleccions. És novetat a la llista l'extrem del filial Toni Fernández. Gavi i Valde segueixen de baixa. El charter, com diem, ha sortit a les 11 del matí del Prat. Ja són a Anglaterra i aquesta tarda les rodes de premsa. A un quart de set compareixen dos portaveus del Barça, com sempre Hansi Flick, i en aquesta ocasió el futbolista és Andreas Christensen. A les 7 l'entrenament a St. James's Park. Tot això estarem molt i molt amatents al Tot Costa d'avui. Recordeu que demà el Barça, després del partit, farà nit a Newcastle. Divendres tornarà a casa, després d'això sí d'entrenar-se, encara a les instal·lacions de l'equip anglès.
I tot això al voltant de la Champions, ara en parlem de més partits, els que es van jugar ahir també, però de cara a la Lliga el Barça ja ha obert el procés de venda d'entrades per al partit de diumenge contra el Getafe, que torna a ser el Johan.
Sí, ha començat a les 10 del matí d'avui i fins a les 10 del matí de demà, és a dir, 24 hores, tenen preferència, venda preferent per als socis i sòcies que no van poder adquirir localitat per al partit amb el València. Sempre estem parlant de prioritat per a socis i sòcies amb abonament les dues darreres temporades a Montjuïc, i en aquesta primera fase són pels que van quedar penjats el dia del València. A partir de demà a les 10 del matí s'obrirà el procés per la resta de socis i sòcies, ja si tots els que tenen abonament d'aquestes dues temporades a Montjuïc.
Tornem a la Champions.
Bueno, no ha estado mal, ¿no? En su línea, ¿no? En su línea con dos goles. Y bueno, no, la verdad es que tiene un impacto en el resto brutal. Está en un buen momento personal, futbolístico. O sea, Ana, contento de estar con él el día a día trabajando. Porque nos queda mucho y estamos empezando. Expulsión evitable por nuestra parte. Es una pena, pero bueno, tendremos que hablar del tema.
Doncs el Madrid, que va debutar ahir en aquesta Champions amb victòria sobre l'Olímpic de Marsella per 2-1, amb gols de penal d'Mbappé, un segon penal dubtós, i jugant amb un home menys per una vermella directa a Carvajal. Ara sentíem el tècnic, Xavi Alonso, que parlava de tot plegat, Marta García.
De tot plegat, però de tot el que li va interessar, sí. Perquè, com deies, el segon penal va ser dubtós i Xavi Alonso hi va passar molt de puntetes. L'exjugador Samir Nasriga, ara comentarista en Canal Plus França, va ser clar i contundent a l'assegurar durant la transmissió que eixe penal era un escàndol, independentment de l'equip al que se li xiule. Xavi Alonso li responia això.
Pues es su opinión, yo la he visto un poco de refilón, tampoco tengo una opinión muy hecha, pero bueno, hoy ha salido de nuestro lado.
Hoy ha salido de nuestro lado, sí. Doncs així acaba la valoració de Xavi Alonso. Des de l'Olímpic de Marsella insistixen. El tècnic Roberto De Zerbi també va ser clar: vergonya, fracàs i injustícia.
Nunca penalti, vergüenza, el rigor que de Medina. Però questo fracasso dopo Real Sociedad, todo el mundo hablaba de la injusticia contra el Madrid y esta sera hemos hecho.
També ahir debut amb derrota de l'Atlètic Club 0-2 davant l'Arsenal i derrota també del Villarreal 1-0 al camp del Tottenham.
I a la jornada d'avui, Marta, diversos partits destacats.
I entre els sis que se disputen, el del vigent campió, el PSG, rep l'Atalanta italià amb el focus totalment sobre l'equip francès. El seu tècnic, Luis Enrique, parla de fer novament història i no amaga les ambicions amb què afronten esta nova temporada.
Tothom al Paris Saint-Germain, i si parleu amb els jugadors joves, tothom vol guanyar la Lliga de Campions, perquè l'any passat van veure que podíem guanyar la Lliga de Campions, i els aficionats també. Som capaços de guanyar una segona Lliga de Campions. És clar que serà difícil, i només un equip ho ha aconseguit. Però per a mi, la primera és més difícil que la segona o la tercera.
Este partit començarà a les 9. A la mateixa hora, l'Atlètic de Madrid visitarà Anfield Road per jugar contra el Liverpool. També avui, Bayern-Chelsea, Ajax-Inter, Olympiacos-Pafos i Slavia de Praga-Bodo-Glimt.
Sentíem abans de l'informatiu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es mostrava partidari que el boicot a Israel en competicions esportives vagi més enllà. Això tenint en compte que tant el Barça a l'Eurolliga com la Penya i el Baxi Manresa també en competicions europees tenen partits contra equips israelians. Doncs bé, aprofitant la presentació de la cursa de la Mercè, avui també hem sentit el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé. Què ha dit, Arnau Caral?
Doncs que no dictarà què han de fer els altres, però que l'esport és un gran amplificador i que cadascú ha de portar el seu granet de sorra per intentar acabar amb aquest conflicte. Escudé parla de despertar consciències per aturar un genocidi.
Crec que tenim l'obligació, com a ciutat olímpica més, que som i capital de l'esport, doncs des de la nostra petita, perquè vull dir, som una, només una ciutat, en aquest cas evidentment ens acompanya doncs, el país i l'Estat, doncs d'intentar a través de l'esport despertar les consciències de tothom.
Tant David Escudé com Salvador Illa feien referència a preguntes que se li demanava per la competició concretament de l'Eurolliga. Ernest Macià, què hi diuen els clubs catalans que hi participen a l'Eurolliga?
Doncs bé, recordem Eurolliga i Eurocup, que són dues competicions que organitza aquesta mateixa institució, l'Eurolliga, i que, atenció, té seu a Barcelona, que és una de les coses que m'arriba d'aquests clubs, que evidentment estan meditant si fer un comunicat per posicionar-se després de les declaracions de Salvador Illa i del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, però mentrestant recorden que ells formen part d'una institució que té la seu justament a Catalunya. També la Penya, però en aquest cas juga a Champions League i això ja depèn de la FIBA. Això sí, ahir van poder sentir els grups d'animació del Baxi Manresa que van emetre un comunicat en què demanen que no es jugui el partit contra el Hapoel de Jerusalem. Jordi Garcés, de la Penya Zona Roja.
Vam creure que davant el conflicte i la guerra i el genocidi que està cometent Israel contra el poble palestí, no es podia jugar aquest partit. Normalitzar la presència d'un equip d'Israel a casa nostra seria, clar, deixar passar per alt, no, el genocidi que estan cometent sobre el poble palestí. Un cop fet aquesta reflexió, vam voler posar en comú des de Zona Roja amb la resta de grups d'animació del bàsquet Manresa, la grada d'animació i també els fora dubte. I si bé és cert que el club no té les competències per poder aturar el partit oficialment, sí que creiem que ha de fer tot el que sigui possible i tot el que estigui a les seves mans per intentar evitar que es jugui aquest partit i normalitzar la presència d'Israel a casa nostra.
I tornant al futbol, l'Espanyol es queda sense Pere Milla per als pròxims dos partits. El davanter no podrà jugar contra el Madrid ni tampoc contra el València per sanció.
A Pere Milla va veure la vermella al minut 48 dilluns contra el Mallorca i ho comentàvem. L'acte recollia que el davanter de l'Espanyol va dir a l'àrbitre Hernández: "Eres malíssimo, ets dolentíssim", literalment, mentre feia gestos amb els braços. El comitè ha informat avui que qualifica la categoria de menyspreu o desconsideració l'actitud del davanter de l'Espanyol i no podrà jugar fins al partit contra el Girona, la setena jornada de Lliga. A banda d'aquests dos partits, la multa econòmica per a Pere Milla és de 1.300 euros.
Una mica menys de 9 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda, fem una pausa i després...
Estem un pas més a prop i jo ho donaré tot i m'ho deixaré tot pues, per intentar...
Una catalana a la semifinal d'un Mundial d'Atletisme.
Catalunya migdia.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona a Múrcia i moltes més destinacions a partir de 19 euros. Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
El record del viatge a Delhi?
Fora.
La foto de la nostra boda també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
El trofeu sí, fora. Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la setmana del llibre en català. Presentacions, recitals, concerts... I llibres, molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Des d'aquí es veu Tarragona allà lluny.
I des d'aquí es llegeix Tarragona molt de prop.
Ara Tarragona de prop amb el Periòdico de Tarragona. T'acostem la cultura, la societat, l'economia i els successos de Tarragona, la seva àrea metropolitana i el Camp de Tarragona. El Periòdico. Entendre-hi més.
Els diners es van cremar a la furgoneta.
i el Jamal Manning els reclama.
Viudes.
El Harry va deixar els plànols per fer un altre cop. Són 5 milions de dòlars.
I després... El Col·lectiu. Dissabte a la nit, cinema d'acció. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui comença oficialment la temporada de bàsquet amb la Lliga Catalana, que es disputa a Tarragona, i participen els equips catalans a la CB, també el Morabanc Andorra, i en aquesta primera jornada es disputen dos partits, per exemple, Macià, que afronta un Barça renovat.
Un Barça renovat, però avui una mica menys, perquè Xenguelia ens va explicar ahir al Tot Costa que probablement aquesta Lliga Catalana ell i Juan Núñez no la jugaran.
Estoy bien, ¿no? Ha sido un susto y nada, hemos visto que también en el europeo hemos seguido el protocolo que nos dieron los médicos y poco a poco cada partido aumentando los minutos y ya nada, luego últimos dos partidos he jugado minutos normal que suelo jugar y ahora mismo estoy normal.
Abans, el Barça-Andorra d'avui a les 9, qui inaugura la Lliga Catalana és el partit Lleida-Manresa. El Manresa té una baixa, Luis Olinde, al Lleida cap, i deixa'm afegir només de cua que ara mateix està jugant un partit de bàsquet femení, el Joventut Femení està de gira a la Xina, està jugant contra la selecció xinesa, la segona part perd de 5, 50-45, amb màxima anotadora, una jugadora del Joventut que es diu, és l'estrella, una de les estrelles, Halima Dembélé, 16 punts.
I nova jornada al Mundial d'Atletisme de Tòquio amb doble presència catalana i amb diverses finals en disputa. Pel que fa als catalans, bones notícies per a la velocista Jael Sakura Bestué, mentre que el saltador Jaime Guerra també està competint en llarga. Ara ho analitzem amb el Jordi Lacambra.
Comença a acostumar-se a passar les semifinals dels grans campionats. La santcoatenca Jael Bestué torna a estar entre les 24 millors d'un campionat del món, com ja va fer a Budapest, classificant-se com a tercera de la seva sèrie en 22-75 i controlant els darrers metres. Bestué vol tancar el millor any de la seva vida, on ha aconseguit el rècord d'Espanya en 22-19. L'atleta ens ha explicat com ha vist la seva cursa.
Estic molt contenta d'estar a les semifinals. Era el meu objectiu principal. M'estic notant molt ràpid els primers metres, però sí que és veritat que al final avui m'ha costat una mica. Espero que demà estigui molt millor i tingui millors sensacions, però bueno, el balanç és molt positiu. Estem un pas més a prop i jo ho donaré tot i m'ho deixaré tot pues, per intentar-ho.
La jornada continua en directe a Tòquio amb un altre català, Jaime Guerra, que estava disputant la final de llargada. Ara mateix acaba de caure eliminat sense passar la millora. A més, hem tornat a veure en acció les estrelles de la velocitat, classificació per les semifinals dels 200 de Noah Lyles, Leti Tebogo i Kenneth Bednarek a la prova masculina i Melissa Jefferson-Cuden, Xerica Jackson a la femenina. A més, notícia molt destacada, l'atleta hispano-cubà Jordan Díaz s'ha retirat en el primer salt de les qualificacions del triple salt degut a unes molèsties als quàdriceps. A més, avui, finals en joc, la perxa femenina amb Sandy Morris i Katie Munjuan Salor, la llargada masculina pendents de la finalització amb el jamaicà Tajan Gale liderant la prova i amb la sorprenent eliminació del doble campió olímpic Tentoglu. A l'acabar, final també dels 3.000 obstacles femenins i dels 1.500 masculins.
En waterpolo, el Natació Sabadell es considera agreujat per un canvi d'última hora de la normativa per part de la Federació Espanyola respecte a les inscripcions de les jugadores estrangeres de Vituac.
El Sabadell ja nomina 5 estrangeres per a l'equip femení aquesta temporada, però ara es troba que les ha de rotar a un màxim de 4 per partit per un canvi de la Federació Espanyola de Natació en relació a la normativa pel que fa a la quota de jugadores de formació. Tot plegat, quan el Club Vallèsà ja tenia tancada l'actual plantilla, han parat en l'ampliació del nombre d'estrangeres estrangeres per a cada equip. Claudi Martí, el president del Club Vallèsà, denuncia desemparament legal per part de l'ens federatiu.
Nosaltres el que més greu tenim és que la Federació Espanyola ha generat una inseguretat jurídica a través de la seva normativa i de la seva manera de fer les coses que no la podem acceptar. És a dir, les normes que ha publicat les ha modificat 3 vegades la Federació Espanyola en 2 mesos la seva normativa.
Ara el Sabadell traslladarà el cas al Consell Superior d'Esports un cop esgotades les vies federatives, tant l'espanyola com la catalana, i fins i tot contempla accions legals.
I I hi ha nou episodi del podcast Ràdio Volta, on s'analitza tot el que ha passat a la Volta, es mira ja cap al Mundial, i Isaac Vilalta, parles amb un protagonista que va trepitjar el podi de la Volta.
Doncs sí, es tracta d'Àlex Sanz, director de cursa de l'equip Q36.5 i que va aconseguir la tercera posició final amb Tom Pidcock, una gesta que té més mèrit si tenim en compte que es tracta d'un equip Pro Tour, és a dir, de la segona categoria. El director català reconeix que la tercera posició de Pidcock ha superat les seves expectatives i que van veure que seria possible després de l'etapa de l'Angliru. Sobre Pidcock, Àlex Sanz diu això.
És un ciclista de talla mundial, no? I campió olímpic, mountain bike, campió del món en ciclocross, campió del món de mountain bike també, ha guanyat monuments, no? Ha guanyat Strada Bianca. Ara, a dia d'avui, competir mà a mà amb el que són els favorits del Tour de França, com és un Pogacar i un Vingegaard, no està per fer-s'hi ombra.
I gairebé sense voler, el director català revela que va ser la mare del mateix Tom Pidcock qui va proposar organitzar una cerimònia del podi alternativa. La història completa de com es va gestar a Ràdio Volta.
I Marta García, dos protagonistes que van passar ahir pel Tot Costa.
Doncs mira, un Marcel Granollers, el millor tenista català ara mateix del rànquing ATP, que està firmant una temporada molt bona, perquè ve de guanyar el US Open, també va guanyar Roland Garros, semifinalista a Wimbledon, i curiosament, Laia, és l'any que menys partits ha jugat.
És una temporada rara, molt rara, perquè bueno, ha sigut l'any on he competit menys, per un tema de lesions, he estat bastant temps fora.
Doncs ha competit en menys, però de moment li estan anant molt bé. El principal objectiu són les finals de l'ATP, que se disputaran del 9 al 16 de novembre a Torí. I l'altre protagonista, pues, ho explicàvem ahir, Laia Sanz ja té cotxe oficial en la classe de reina del Dakar, i en l'entrevista al Tot Costa ha apel·lat a la seva fiabilitat per aconseguir eixe volant i també segueix mostrant-se ambiciosa.
Jo crec que també he demostrat durant molts anys, no, que sóc una pilot fiable, que a més, no, fent tants Dakars, tard o d'hora havia de passar. Òbviament, l'objectiu, jo crec que un top 10 estaria molt, molt bé. És un objectiu ambiciós, però bueno, crec que s'ha de ser una mica ambiciós i treballar molt per intentar-ho aconseguir.
I no és protagonista del Tot Costa, però sí que te diré que Espanya jugarà la Final 8 de la Copa Davis contra la República Txeca. El sorteig ha fet este migdia.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim aquí a l'antena Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.